Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Comarca per reclamar la connexió de la línia R4 de Rodalies amb l'aeroport del Prat. Els 7 municipis amb estacions de Renfe han signat una carta adreçada al conseller de Territori, Damià Calvet, per plantejar formalment la proposta al govern de la Generalitat, que aposta per unir l'aeroport, volíem dir, amb l'estació de Sant Andreu. El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, creu que el govern català no està tenint en compte la visió de la comarca.
L'anunci fet per part de la conselleria d'aquesta connexió, la qual no contempla doncs, les necessitats que tenim des de la nostra comarca, des del Vallès Occidental, i també d'altres anuncis, d'altres temes que també s'han plantejat, en els quals entenem que no es té en compte la visió que tenim des del Vallès Occidental, com pot ser el tema de transport públic o zona de baixes emissions.
La trobada dels 7 alcaldes s'ha fet aquest matí a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental. També hi ha participat, evidentment, l'alcaldessa Marta Farrés, qui va llançar per primer cop aquesta proposta. De seguida en parlem. Abans, repassem la resta de notícies que ens deixa aquest divendres 10 de gener.
Titulars.
Llibertat sota fiança per al sabadellenc Jordi Ros. Karen Madrid, molt bon dia.
Ja és un dels CDRs detinguts per terrorisme en el marc de l'operació Judas. L'Audiència Nacional ha decretat l'alliberament sota una fiança de 30.000 euros. La mesura també afecta un altre dels arrestats en aquesta mateixa operació, Germinal Tomàs. En el seu cas, haurà de fer efectiva una fiança de 15.000 euros. El portaveu d'Alerta Solidària, Xavi Pellicer, creu que les diferències en les fiances no responen a cap tipus de criteri.
Ens fa difícil a nosaltres entendre qualsevol tipus de lògica dins aquest cas, perquè deixen anar dos al cap de 12 hores de ser detinguts, tot i mantenir l'acusació de terrorisme, perquè a dos els hi apliquen un règim d'aïllament, perquè a set els situen en presó preventiva. Nosaltres entenem que és una lògica de càstig, que no té una lògica jurídica de fons.
Un cop es produeixin aquests dos alliberaments, tots els detinguts en l'operació Judas, un total de 9 persones, ja hauran sortit de la presó.
Que la pluja d'avui no us espanti, estem a punt d'entrar en el cap de setmana. Si encara no teniu plans, en aquest Notícies Migdia us resumirem les propostes culturals més destacades de la mà del Pau Duran. I a partir de les dues ens prendrà el relleu l'Hotel Suís amb tota la informació esportiva de la jornada. El tècnic del Centre d'Esport Sabadell, Antonio Hidalgo, considera que el duel de diumenge contra el Castellón és un mesurador del que vol l'equip d'aquí a final de temporada.
Segon contra primer es veuran les cares a Castàlia en un partit pel lideratge del grup. Hidalgo creu que es tracta d'un enfrontament molt atractiu per l'espectador i preveu que el conjunt orellut els portarà al límit.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Estar pendents de la previsió de cara al cap de setmana, ens ho explica el Francesc Figuerola. Molt bon dia.
Hola, què tal? El front ha arribat puntualment aquest matí i també amb puntualitat comença a marxar. Un front que ha deixat precipitacions a bona part del país, sobretot a la meitat est. Per exemple, s'ha arribat fins a 20 litres al parc natural del Garraf. Bé, doncs aquest front, encara els seus núvols deixen precipitacions i ho deixaran fins al migdia, a primera hora de la tarda, al litoral i prelitoral central, al nord del Camp de Tarragona. La resta ja s'aniran obrint clarianes que durant el vespre-nit aniran extenent-se a tot el territori. L'excepció serà el vessant nord del Pirineu, on allà encara quedaran alguna tímida precipitació fins a migdia, però molts núvols tota la tarda, i també els bancs de boira o núvols baixos presents a la depressió central, que allà no desapareixeran. Per tant, una tarda ja molt més tranquil·la. De cara a aquest dissabte i diumenge, temps assolellat a tot el país, amb l'excepció dels bancs de boira persistents en el cas de Ponent, però que a primeres hores del matí seran presents a bona part de les condalades de l'interior. Temperatura de demà dissabte baixa tant la mínima com la màxima i diumenge sembla que començarà a remuntar. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Aquesta hora tranquil·litat a les immediacions de Sabadell. Això sí, hem de destacar alguns problemes, en aquest cas a la P7, a l'altura de Barberà del Vallès, on hi ha un quilòmetre de circulació intensa per anar cap a Girona, també en aquest punt, a Barberà del Vallès. A la B30, en aquest cas, hi ha un quilòmetre també de circulació intensa en direcció al Papiol. També hi ha alguns problemes a aquesta hora a la C17, en aquest cas, a Parets del Vallès, en direcció a Vic. S'acumulen 2 quilòmetres de circulació lenta. I com funciona aquesta hora el transport públic? Perquè aquest ha estat un matí complicat, en especial a les línies R3, R4 i R7 de Rodalies Renfe. Ha millorat aquesta situació? Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, ha millorat una miqueta. Primer de tot, advertir que queden afectacions a les línies R3 i R4 per una incidència que afecta les instal·lacions de Montcada Bifurcació, que els trens d'aquestes línies circulen amb retards que poden superar els 40 minuts. En conseqüència d'això, afectacions també superiors a 20 minuts a la R1. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen però amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. I finalment, informar els usuaris de les línies Llobregat-Anoia de ferrocarrils de la Generalitat que per obres de millora, des d'avui a les 8 del vespre, demà dissabte i diumenge no hi haurà circulació de trens entre les estacions de Gornal i Sant Boi. S'habilitarà, però, un servei d'autobusos substitutoris. Això és tot el moment de la Centre d'Informació de Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts i mig de 2 quarts. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Per aconseguir que la R4 arribi fins a l'aeroport, els 7 municipis amb estacions de Renfe del Vallès han unit esforços per pressionar la Generalitat i aconseguir que el seu projecte d'unir el territori amb l'aeroport tiri endavant. Han convidat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a un consell extraordinari d'alcaldies per aconseguir que en lloc de construir una nova línia des de Sant Andreu a l'aeroport, pagada pel Ministeri de Foment però gestionada per Ferrocarrils, es creï un ramal des del Prat de Llobregat a l'aeròdrom. Argumenten, de fet, que serà més barat i més fàcil. Ha seguit la trobada dels alcaldes i alcaldesses al Pere Gallifa, que en té més detalls. Molt bon dia, Pere.
Bon dia. El 24 de desembre van saltar les alarmes quan el govern català va anunciar que havia arribat a un acord per tal que el Ministeri de Foment construís una nova línia que explotaria Ferrocarrils per oferir un servei directe a l'aeroport des de l'estació de Sant Andreu. Aquell mateix dia, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ja anunciava que lideraria un front vallesà per aconseguir que aquesta idea quedés en un calaix i que fos la línia R4 de Rodalies la que arribés directament a l'aeroport. Aquesta segona opció, que defensen tots els municipis vallesans on para la línia, diuen que serà més barata, també més senzilla, que la que proposa el govern català. I és que només caldria fer un ramal des del Prat del Llobregat fins a l'aeroport, al costat de que ara mateix utilitza l'R4. Ho ha afirmat el president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez.
I estem parlant, de fet, d'aprofitar bona part de la línia i, per tant, hi hauria optimitzant i, per tant, sí que s'hauria de construir aquest ramal darrer, el que comentaven abans els alcaldes, però, bueno, diguem-ne, seria més ràpid, més barat, més eficient i al final beneficiaries a molta més gent, perquè és veritat que tota la gent del Vallès, tota la gent també, en aquest sentit, del Vallès i Manresa i de més amunt, doncs es podria beneficiar d'aquesta connexió.
Per al conjunt dels municipis que agrupen 1 milió de potencials usuaris del servei, està en joc el model ferroviari del país. Ho destaca Marta Ferrés.
Quin és el model de mobilitat que tenim al país? Si continuem apostant per un centralisme o realment ens creiem plegats aquells discursos que fem tots, també evidentment nosaltres que ens els creiem, que és entendre aquesta gran Barcelona, que no només és Barcelona i el seu entorn més immediat, sinó que evidentment som tota la resta de territoris que conurbem al seu voltant i que per tant que és imprescindible i necessari doncs, fer aquesta connexió.
Avui totes aquestes alcaldies han signat una carta amb els seus arguments, on també hi ha que la freqüència de pas seria més alta a través de l'R4 per tal d'enviar-la al conseller i aconseguir que canviï de parer.
I de forma paral·lela a aquesta proposta, l'Ajuntament de Sabadell i el Departament de Territori han acordat diverses trobades bilaterals per abordar alguns dels temes oberts que tenen les dues administracions. L'alcaldessa de Sabadell ha detallat que s'han programat trobades trimestrals o semestrals i ha dit quins són els temes més urgents que hi ha sobre la taula. Pere.
Sí, entre aquests hi ha la construcció de la Ronda Nord, que és la prioritat pel govern local per buidar la gran via de vehicles que van a buscar l'autopista. Però Ferrés ha volgut donar més detalls de l'agenda que els dos departaments diu que ja estan preparant a hores d'ara.
des de la Ronda Nord fins a la R4, doncs, que avui estàvem comentant, en l'àmbit d'infraestructures, doncs, també temes importants en l'àmbit d'habitatge, sobretot doncs, tot el que són els polígons de Merinals i Campoamor i el sud, també temes d'aigua, de renovació d'aigües de les passeres del Ripoll, és a dir, diferents temes doncs, que tenim amb la conselleria.
Per l'alcaldessa, aquest espai servirà per abordar de forma més directa i també més eficient tots aquests temes i aconseguir que la Generalitat escolti les demandes i els interessos de la ciutadania de Sabadell.
Gràcies, Pere, per aquest resum de la trobada d'alcaldes i alcaldesses al Consell Comarcal d'avui. Gràcies.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Canviem de qüestió. La Comissió de Seguiment del Contracte de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries de la ciutat ha impulsat avui la primera sessió amb contingut. La sessió ha comptat amb dues compareixences de tècnics municipals, un del Departament Jurídic i un altre del de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries, que han abordat aspectes tècnics i jurídics del contracte signat el 2012. Es tracta d'un dels serveis més costosos per a les arques públiques i ha arribat als jutjats a través de diferents causes.
Les compareixences de la Comissió de Seguiment han arrencat a 9:45 del matí, han acabat fa pocs minuts i estaven convocats representants del govern i dels grups municipals. Està presidida per Junts per Sabadell, que va demanar la creació de l'organisme aprovat al ple municipal del mes de novembre. Lourdes Ciuró, portaveu de Junts, valora en positiu aquesta posada en marxa.
És una bona notícia, estem contents perquè aquesta comissió de seguida va tenir el suport de tots els grups per poder-la tirar endavant, perquè per tant això evidencia que no s'ha fet una bona gestió d'aquest servei, perquè la ciutadania té problemes amb aquest servei bàsic de recollida d'escombraries. Per tant, aquesta comissió comença a caminar i és una comissió que durarà 6 mesos i que vol trobar solucions per desencallar aquest seguit de problemes que ens anem trobant. No podem incidir en la part que està al jutjat, perquè això ja va endavant, malauradament, però sí mirar de fer aquelles actuacions per poder millorar la prestació del servei.
La sessió d'avui de la Comissió de Seguiment d'ESMATSA no ha estat la primera d'aquest organisme. Fins ara se n'havien fet dues trobades que havien servit per determinar quina seria el seu funcionament.
En àmbit judicial, l'Audiència Nacional ha decretat llibertat amb càrrecs i sota fiança per a Jordi Ros, sabadellenc i membre del CDR acusat de terrorisme. Ros és un dels 7 CDRs empresonats en el marc de l'operació Judas, que, recordem, va iniciar-se el 23 de setembre i va tenir a la ciutat de Sabadell com un dels escenaris on es van produir 4 detencions. La del mateix Ros, la de Xavi Duc, la de David Buidra i la de Clara Borrero. Borrero i Buidra van ser posats en llibertat aquell mateix dia, mentre que Duc va restar en presó preventiva fins al 20 de desembre passat. Amb l'alliberament d'avui de Jordi Ros i també el de Germinal Tomàs, tots els acusats estan ja al carrer. Helena Molista, molt bon dia.
Bon dia. Uns alliberaments que s'han produït de manera encadenada a partir del mes de novembre, quan van sortir en llibertat 2 dels empresonats i seguidament, com deies, el 20 de desembre, quan Xavi Duc i 2 CDR més també van sortir de sota del Real. Un Jordi Ros que ha comptat amb un recorregut diferent a la resta dels 6 empresonats. Des del primer dia a sota del Real, Ros ha estat tancat en règim d'aïllament, l'anomenat règim FIES. Des de l'inici del cas, la defensa del sabadellenc ha denunciat que Ros havia patit tortures i, de fet, tot i que ja se n'hagi decretat la seva llibertat, seguiran interposant una querella davant del jutge per vulneració de drets fonamentals. Xavi Pellicer és el portaveu d'Alerta Solidària.
El tracte rebut d'aquestes persones doncs, vindrien a confirmar la invalidesa d'aquestes declaracions, com ja vam dir des d'un primer moment, sumat a una sèrie de filtracions i utilització política d'un sumari, en aquest cas en secret de sumari, i per tant una sèrie d'irregularitats molt greus que posaven en una situació encara més dèbil la dèbil acusació jurídica, en aquest cas, contra aquestes persones. Per tant, nosaltres pensem que l'acció de la defensa, així com la mobilització, també han tingut molt a veure en la precipitació dels fets respecte a aquest cas.
Pellicer apunta que la mobilització ciutadana i la lluita judicial de les defenses han estat dos elements claus per a aquest alliberament. Finalment, doncs, després de 4 mesos de presó, l'Audiència Nacional ha decretat llibertat amb càrrecs i sota una fiança de 30.000 euros per a Jordi Ros, qui es preveu que arribi durant el cap de setmana a Sabadell.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Ens acostem al punt de 2:45, el moment en què us expliquem que el projecte social Pla Can Barreres es troba a hores d'ara en stand-by. Aquest projecte neix de la mà de Francisco Javier Benito, un jove sabadellenc que ha decidit treballar la inclusió social entre els joves de la ciutat a través del rugbi, uns tallers que la temporada 2018-2019 van agrupar fins a 75 nois i noies de Sabadell. Doncs bé, aquest mes de gener anaven a començar el taller al barri de Can Puiggener i s'han trobat amb que no podran realitzar el projecte per falta de camp on poder jugar, Helena.
Sí, les negociacions per pactar l'horari dels tallers i el camp, on es realitzaria aquest projecte, s'inicien el mes de juny passat a través de la Regidoria d'Acció Social. En aquell moment, les dues parts acorden cedir el camp per jugar en un horari a 6:15 de la tarda, un horari perfecte, ja que, tal com apunta Francisco Javier Benito, d'aquesta manera els joves no es perdran en el camí des de la sortida de l'escola i fins a l'arribada al camp. El mes de desembre, des de la coordinació del projecte, es disposen a anunciar els horaris als joves participants quan reben la notícia que els horaris prèviament pactats ara ja no estan disponibles, ja que s'han atorgat a una altra entitat. Són declaracions de Benito al programa Al Matí.
Les instal·lacions que hi ha entitats, l'entitat que està ocupant l'horari aquest, per exemple, és una entitat que està fent ús de 4 instal·lacions més a la vegada. I dius, potser és que estàs fent servir més instal·lacions de les que potser ho podries abarcar, no? No deixant espai per altres entitats. I això és un projecte que ens trobem, un problema que ens trobem en el projecte.
El mateix Benito ha explicat en aquesta entrevista que des de la Regidoria d'Esports els hi van proposar realitzar els tallers a les 7 del vespre, un horari poc pràctic tant pels coordinadors del projecte com també pels joves. L'impulsor del Placant Barreres espera trobar una solució a aquest conflicte per tirar-lo endavant a la ciutat, però ja ha advertit que han rebut ofertes d'altres municipis de la comarca per traslladar-se a aquestes ciutats.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Any nou, vida nova, que diuen, l'agenda de cultura de la ciutat va esgotant les convocatòries nadalenques i reprèn el ritme de concerts, nous muntatges i cites habituals del calendari regular. Si no us en voleu perdre cap, busqueu algun pla pel cap de setmana o simplement voleu estar al dia del que es fa, escolteu les propostes culturals que ens ha preparat el Pau Durant.
Ara que ja som a la cita més esperada de l'any, afanyeu-vos, que s'acaba! Viva, viva la nevada, viene la nevada. No, 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 no! Em refereixo... Volia dir que s'estan acabant els pastorets! La joventut de la faràndula està omplint a vessar el teatre del mateix nom. De debò, aneu-hi, mireu el pati de butaques i us costarà molt i molt trobar un seient buit entre els centenars de caps que esperen sentir els couplets, les coreografies, les sentències mítiques com ara i a l'oli de la caldera i podreu fregir pebrots o els tartamudells del Jeremies. Aquesta temporada l'espectacle continua dirigit pel duo Montse Serra i Albert Gorina. L'actor Ferran Vidal explica alguns canvis que s'hi poden observar.
Sempre quan acabes una temporada fas una mica d'autocrítica, veus coses que han fallat d'altres anys i ja comences un altre cop la nova temporada doncs, intentant doncs, trobar nous aspectes que no van anar bé anys passats. I sí, hi han hagut coses. Hem treballat molt més el monòleg del Matre i la meva vida, per exemple, perquè l'any passat doncs, no m'hi sentia tan còmode com aquest any, l'hem treballat més.
A la joventut de la faràndula, els pastorets actuen el dissabte i el diumenge a les 6 de la tarda. I el Sambi, sí, també cap allà, que podeu anar a veure l'altra versió dels Pastorets, que Sabadell és un dels pocs llocs on podeu gaudir de més d'un muntatge d'aquesta obra de Josep Maria Folch i Torres. El Teatre Sant Vicenç aquest any porta nova banda sonora, produïda un cop més per Toni Ten. Una altra de les novetats d'aquesta temporada és la renovació del vestuari dels Àngels, ho explica Oriol Rifé, codirector de l'obra.
Ja portem des dels últims 3-4 anys intentant fer renovacions en diversos àmbits, no? Vam fer un canvi bastant radical en quant a decorat fa 3 anys, i ara des d'aquests dos últims anys doncs, això, anem introduint canvis que ens hagin actualitzat una mica l'obra, i aquest any hem apostat per fer un canvi en el que és el vestuari dels Àngels. L'any passat vam renovar el vestuari de Pecats i Fúries i aquest any hem apostat doncs, per renovar tot el vestuari d'Àngels, una mica en la línia estètica que seguien doncs, les Fúries i els Pecats, que al final són Àngels caiguts, no? També, segons explica la història.
A la Creu Alta fan els pastorets tant dissabte com diumenge a 6:15 de la tarda.
En un pessebre hi ha d'haver-hi el nen Jesús i el Sant Josep, també la Verge Maria, una vaca i una mula i m'ha penjat un angelet.
Però sobretot hi ha d'haver-hi...
I potser trobareu alguna escena reconeixible dels pastorets en algun dels diorames de la 43a exposició de pessebres a Sabadell. Es tracta d'una de les més importants del nostre país. Aquest any hi ha un especial dedicat a totes aquelles persones o col·lectius que per un motiu o un altre no han pogut celebrar el Nadal com la majoria, per culpa de les guerres, els moviments migratoris i totes aquestes calamitats. Tothom que ho vulgui pot fer un donatiu d'un euro pel manteniment de l'activitat que organitza l'agrupació de pessebristes de Sabadell. I podeu anar cada tarda, de 6:15 de la tarda fins a 9:15 del vespre. I el Teatre Sant Vicenç ha programat el sopar dels idiotes de Francis Weber, una producció del grup Tatxa dirigida per Antoni Garcia. Aquesta obra és una comèdia, però amb una moralina que qüestiona el dret de riure's dels altres. El muntatge també ha suposat tot un repte pels creualtencs, ja que comparteixen escenari amb els pastorets, i a la que es descuiden pot aparèixer per allà un rabadà o una fúria de l'infern. Núria Puigmartí i Marcos Fernández són actors del sopar dels idiotes.
Assajos quan podem, tastar l'escenari quan podem, decorar. Clar, perquè la preferència és...
Nosaltres l'escenari l'hem tastat poc.
Molt poc.
I després, que esclar, millor estàs assajant amb tota l'atrezzo i demés, amb tot el... I quan acabes les ha de desmuntar perquè els has de deixar lliure pastorets.
Si voleu anar a veure el sopar dels idiotes al Teatre Sant Vicenç, feu-ho divendres o dissabte a les 10 de la nit.
Hi ha gent de somnis fàcils, hi ha de somnis llunyans, hi ha gent que no somia.
Aquest dissabte el sabadellenc Miquel Gomà presenta el seu primer treball en solitari, El món del revés. Ho farà en format acústic a la sala biblioteca del Teatre del Sol, amb les entrades ja exaurides. Després de ser el teclista de diversos grups de la ciutat, ara li ha arribat el moment de fer una passa endavant i situar-se al front del nou projecte. Gomà explica d'on surten les cançons.
Les cançons del disc són molt personals, no... Hi ha melodies que les vaig composar quan era molt jove, ja fa molts anys, i llavors sempre totes les... És un disc bastant personal perquè totes les cançons, o gairebé totes, han sortit d'alguna vivència o meva o d'alguna persona propera, que en aquell moment vas al piano, et surt la melodia, es queda allà, i llavors potser temps més tard i poses una lletra per sobre, que de fet és el que em costa més entre les lletres, que no pas la melodia. Però totes han partit, o gairebé totes, d'alguna experiència o meva o pròxima.
Us recomano que aneu traient les entrades pel 15 de febrer, que tornen format elèctric a la Cava Urpí.
Sorra blanca al davant, el turquès al darrere,
un altre concert que no us podeu perdre és el del Pol Cruells aquest diumenge, dia 12, 12:15 del migdia, a la capella de Can Gambús, l'hora del vermut. Ideal per escoltar els temes de Fanzine, aquest àlbum bonic i edificant, capaç de redreçar un mal dia carregat de simples i atractives líriques i melodies. Això no ha dit la crítica especialitzada, que també assegura que Pol Cruells factura un pop sincer amb inquietuds, l'amor pel Mediterrani, la preocupació pel medi ambient o la migració i l'amor. Escolteu el tamborí, que soni el flabiol, i a ballar sardanes, passes curtes, passes llargues, i a seguir la cobla juvenívola de Sabadell, al ritme de peces com Galanteig, Muntanyes de Saret, Amors de Mainada o Gota d'aigua. La cita és aquest diumenge, 12:15 del matí, a la plaça del Doctor Robert. Està organitzada per Sabadell Sardanista. Recordeu que, com va escriure Joan Maragall, la sardana és la més vella de totes les danses que es fan i es desfan.
Començar la segona volta, partidàs a la vista.
Qualsevol rival que te guanya, no, sempre esperes a la segona volta, no, per a canviar esa dinàmica, no.
Igual que ellos tendrán lo de eso del año pasado, nosotros tenemos lo de este año en la primera jornada, que nos hizo daño también y tenemos que ir a por todas.
Está claro que va a ser un partido a cara de perro.
A mí me agrada tenir més punt que ningú i guanyar partits. La altra cosa és pensar què passarà, que no.
Sabadell en joc.
Diumenge s'enfronten el segon i el primer classificat. A partir de 12:15 del migdia, des del nou estadi de Castalia, Club Deportivo Castellón, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Adri Cuevas, centrocampista del Sabadell, y te recomiendo que escuches los partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Nova batalla judicial en el cas d'Oriol Junqueras. Els familiars del president d'Esquerra han iniciat el procediment als jutjats de Manresa, els més propers a Lledoners, per demanar l'habeas corpus al·legant la detenció il·legal. El magistrat té ara 24 hores per decidir si admet a tràmit el procediment. En cas que l'accepti, el líder dels republicans haurà de presentar-se davant del jutge d'instrucció, que podria ordenar la seva llibertat immediata si no troba un motiu suficient pel seu internament. L'habeas corpus significa un pas més, Helena, per aconseguir l'alliberament d'Oriol Junqueras, sobretot després que el Suprem hagi decidit mantenir el líder republicà a la presó, tot i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea li va reconèixer la immunitat.
Doncs sí, precisament Diana Riba, eurodiputada d'Esquerra al Parlament Europeu i parella de Raül Romeva, ha afirmat en una entrevista a Ràdio Sabadell que confia que dilluns podrà compartir grup parlamentari amb Junqueras al Parlament Europeu. Una Riba que també ha explicat que el judici de Romeva al Tribunal Suprem va ser tot un alliberament.
Per mi el Suprem va ser viure amb ell per primer cop una realitat que no era la presó. Era conviure en una sala una mateixa realitat sense que fos la presó, no? Era com un bocí de llibertat, tot i que evidentment no ho era, perquè ell estava al Suprem detingut. Però era com viure una altra, no? Amb més gent, no ens havíem vist mai, i allò amb més gent sempre és dintre d'un vis-a-vis.
Diana Riba ha presentat aquest dijous al vespre llibre Des del banc dels acusats, escrit per Raül Romeva.
I en relació a la situació d'Oriol Junqueras, la Comissió Europea acaba d'avisar que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió és vinculant i que, per tant, l'Estat l'ha de complir. Així mateix, Brussel·les ha assenyalat que la sentència del Tribunal Suprem en relació a la immunitat del líder d'Esquerra planteja nous i complexos afers legals. I d'altra banda, el Tribunal Suprem manté la retirada de l'acta de diputat a Quim Torra acordada per la Junta Electoral Central.
La decisió és sobre la petició amb caràcter d'urgència perquè se suspengués cautelarment la decisió de la GEC. Tot plegat, mentre el mateix tribunal estudia el recurs contra la decisió d'aquest òrgan administratiu. El recurs presentat per Torra es fonamentava en que s'estaven vulnerant drets fonamentals i alhora s'estaven usurpant competències del Parlament.
A tot això, el president de la Cambra Catalana, Roger Torrent, ha ratificat Quim Torra com a diputat malgrat la decisió del Suprem.
És més, el president de la Generalitat ha convocat una reunió urgent en la qual hi participarà Torrent, la mesa de la Cambra Catalana i els grups parlamentaris independentistes.
De fet, el president de la Generalitat ha convocat una compareixença, una declaració institucional prevista per aquesta hora. Estem pendents, per tant, d'aquesta declaració. Més coses. El Tribunal de Comptes inclou Josep Maria Jové i Josep Ginesta en la investigació de les despeses de l'1 d'octubre.
Tots dos estan citats el pròxim 28 de gener, igual que la resta de 27 investigats, entre els quals hi ha Carles Puigdemont i Toni Comín, per conèixer la liquidació provisional de les despeses del referèndum. El tribunal ja va tancar fa mesos la fase preliminar del procés, un cop va concloure que existien indicis d'irregularitat en l'ús de diner públic per part del govern de la Generalitat.
L'executiu de Pedro Sánchez donarà un enfocament econòmic al Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació per donar un pes específic a la diplomàcia econòmica.
Estarà encapçalat per la jurista Arantxa González Laya. Així mateix també es crearà el Ministeri de Seguretat Social, Inclusió i Migracions. Tot plegat després que Unides Podem s'hagi quedat amb una part de les competències del Ministeri de Treball. Així mateix, avui també s'ha confirmat que Fernando Grande Marlaska repetirà a la cartera d'Interior, Reyes Maroto a la d'Indústria, Luis Planas al Ministeri d'Agricultura, Margarita Robles a Defensa i José Luis Ábalos al de Foment, que canviarà de nom. Pedro Sánchez informarà el rei Felip VI de la llista definitiva de ministres el pròxim diumenge, mentre que dimarts que ve hi haurà la primera reunió del nou Consell de Ministres.
Recte final del Notícies Migdia, el programa El Cotxe de TV3 ha passat per Sabadell.
La contraportada.
L'espai d'entrevistes d'Eloi Vila ha fet parada aquesta setmana al racó del Campanar i ha permès pujar el cotxe a sabadellencs anònims per explicar fragments de la seva vida. Amb tot, la ciutat s'ha convertit en el banc de proves d'una incorporació a la part final del programa que ja es podrà veure dimecres que ve, Karen.
Fins ara Vila tancava el programa cantant alineacions futbolístiques. Va començar enumerant la d'un partit del València de l'any 81, un costum que tenia des de sempre per provar els micròfons, i després en va anar incorporant de noves. Ara considera que aquest format està esgotat i en vol impulsar un altre, el que s'ha provat a Sabadell. Així ho ha apuntat Eloi Vila al programa al matí d'aquesta emissora.
I ara vam pensar, hosti, com acabarem el programa? No? I vam pensar que podíem aturar el cotxe per allà on anem, no? Perquè quan voltem, quan tenim el contacte amb la gent del carrer, doncs sempre molta gent, quan passem el cotxe, ens saluda, ens pita, quan poden parlar amb nosaltres, doncs ens diuen, hosti, ens agradaria pujar el cotxe, i vam pensar, hosti, provem-ho, no? I llavors ens aturem amb el cotxe allà on passem i a veure què passa. I això serà la part final del programa.
Al racó del campanar han pujat al cotxe una vintena de persones que han tingut llibertat per explicar el que volguessin. Els fragments de vida d'aquests participants es podran veure dimecres que ve a TV3.
Doncs així arribem gairebé al punt de les dues. Nosaltres acomiadem aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb el Pau Vitorí. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.